vegada més ens aproparem a l'actualitat del sector turístic respecte a la pandèmia sanitària. I és que aquesta setmana s'han reunit a la Conselleria d'Empresa representants del sector turístic català, càmpings, hotels, agències de viatges, parcs aquàtics, representats per les seves entitats i associacions, amb l'objectiu de reunir-se, bueno, objectiu complet, es van reunir amb el conseller Tremosa. El propòsit era presentar un paquet amb 20 mesures per salvar el turisme, un dels sectors més afectats per la crisi que ha provocat aquesta pandèmia. També van aprofitar en aquesta reunió per traslladar al conseller Tremosa el malestar i la preocupació del sector per no haver rebut el recolzament i l'ajut que es necessita en aquests moments absolutament difícils. I bé, doncs tornarem a repetir la importància del sector turístic. El sector turístic genera el 14% de l'empleu a Catalunya i abans de la Covid, abans de que la Covid canviés les nostres vides, representava el 12% del PIB. Aquesta és la gran arma negociadora que pot tenir el sector turístic. Està amb nosaltres el senyor Martí Serrate, president de CAVE, que al final l'haurem d'anomenar col·laborador habitual del nostre programa si aquesta situació continua durant molt temps. Senyor Serrate, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com va anar la reunió?
Bueno, decebedora, perquè al final portàvem temps com perquè entrevés el conseller Tremosa i, de fet, des que va prendre possessió del càrrec, amb nosaltres no s'havia reunit, i inclusiu va cancel·lar dues reunions pròximes a fer-les amb 15 minuts d'antelació i bueno, doncs ens vam juntar 10 associacions importants de Catalunya i vam fer una carta conjunta per tindre una reunió que ens va convocar al cap d'una setmana i bueno, vam tindre amb ells i vaig portar una mica com a portaveu després amb pecs i preguntes va intervindre els companys. Però, bueno, en principi, jo crec que és important, vull dir, estar en contacte, sobretot amb la Conselleria d'Empresa i Coneixement, que porta turisme, i pel que representa Catalunya, també a l'estat espanyol, que és el 24,3% del sector turístic, i que hi ha coses que li vam comentar, que a més és urgent i a més ja no poden esperar més, no? Perquè aquesta travessia del desert és molt llarga i quasi dintre de pocs dies doncs farà un any ja que vam començar amb aquesta pandèmia, no? Al final, bueno, ell és optimista, diu que a partir del mes de maig es reactivaran tots els congressos i les fires i en aquest sentit, i que comencem pel mobile, després alimentària, establir travel...
Sí, però bueno, amb uns formats diferents, eh? O sigui...
Sí, perquè jo crec que no tornarem a... Parlarem dos anys o quatre anys en recuperar i aquestes fires doncs, seran híbrides, però jo no crec que el mobile, que tenia una assistència de 125.000 persones i que això donava...
Clar,
a la ciutat de Barcelona,
allotjament, restaurants, compres...
Uns ingressos al redor de 500 milions d'euros, jo no crec que això es torni a repetir menys a l'any 2021. Però bueno, ell és optimista. Dintre d'aquest optimisme, doncs, bueno, doncs, nosaltres el que sí estem és tocant la realitat i de peus a terra cada dia i vam transmetre ja més tota una sèrie de mides que sí que algunes depenen de la Generalitat, però unes altres també tenen que defendre dintre del govern central, que depenen directament, perquè, bueno, doncs, perquè arribin també aquestes ajudes i pressionar el govern central, sobretot el Ministeri de Turisme. No?
Senyor Serrate, aquests 31 milions d'euros que es van aprovar en línies d'ajut pel sector turístic, han arribat?
Sí, el que passa que l'última partida encara es van admetre les sol·licituds i encara no s'ha rebut el cobro. No? O
sigui, no, han arribat els que estan patint, em refereixo, eh?
Sí, sí, van ser tres ajudes que van sumar 31 milions d'euros, dos sí que es van executar, i els ingressos a la gent que ho havia sol·licitat i la tercera ajuda doncs, bueno, van donar el vistiplau a la gent que ho va sol·licitar, però encara no s'ha rebut aquest ingrés d'aquestes mides aprovades a la gent que ho va sol·licitar. No? I ara han tret aquesta quarta ajuda amb el sentit de dir bueno, doncs, 2.000 euros pels treballadors autònoms amb un únic pagament i també ajuda a les pimes de menys de 50 treballadors que estan en un ERTE que cobraran un pago únic de 2.000 euros per treballador suspès amb un màxim de 30.000 euros per empresa, que això és pràcticament empreses de 15 treballadors, i bueno, pues, marcant una mica la pauta de que bueno, el que marquen els ERTE és que no es poden despedir en 6 mesos a la gent, perquè si no et reverteixen tot el que t'has accelerat. No? O sigui que continuem en aquesta política, però nosaltres hi vam explicar que una cosa és quan es reactivi el sector i una altra cosa és quan funcioni, no? Que són dues coses totalment diferents. No?
Senyor Serrate, digui'm per què va ser decebedora la reunió, perquè va pensar que, potser quan van sortir, van pensar que aquestes 20 mesures per salvar el turisme potser no arribarien a bon port?
Bueno, és que al final nosaltres estem ja, bueno, no cansats, no esgotats, però tenim que anar continuant picant portes i recordant, però és que no, ens escolten però no ens fan cas, no? I llavors això és patètic perquè, bueno, jo crec que és evident, no és res superficial, ho estem vivint i a més amb dades contrastades i al final si no arriben aquestes ajudes, bueno, és pitjor també pels governs perquè al final incrementa, com hem vist, les últimes dades estadístiques, sobretot a Catalunya, no?, i a Espanya, bueno, doncs el tema del paro, tancament de pimes i micropimes, autònoms, i tot això després serà irreversible perquè gent que tanca o gent que se'n va al paro, i a més amb la problemàtica que hi ha, que molta gent encara no ha cobrat ERTEs, per la falta d'organització digital, no? Que estem parlant de digitalització i de fons europeus, el primer que hauria de ser serien els estats i els governs, no? Però, bueno, vull dir, una empresa que tanqui no tornarà a obrir, no? I després, bueno, estem veient que hi ha una continuació de rebrots i de mides cada vegada més dràstiques, no? I ho estem veient amb els països d'Europa que han posat en salfro vermell intens a Espanya i el tractament de Portugal i unes mides que, bueno, és impossible viatjar i, per tant, tot això pues, agrava la situació a llarga i després ja no parlem del tema dels entrebancs de la vacuna, no? Ja. A partir d'aquí tot això...
Sí, que era una mica... La vacuna era una mica l'esperança de que el 21 doncs pogués ser un any que es reactivés el turisme, no?
Sí, sí, però que des del Ministeri de Sanitat bueno, que confirmen que a l'estiu està el 70% de la població vacunada, que és la xifra ideal per la immunitat del rebaix.
Caldrà, que es diu. Caldrà esperar.
Caldrà esperar perquè jo crec que entre subministraments i després el follon que ara hi ha als laboratoris, no? Bueno, jo crec que està a l'estiu del 2022 la gent no estarà vacunada, això...
D'entrada, la vacuna que esperàvem d'Oxford sembla que ja no arribarà perquè han decidit quedar-se-la per ells. Bé, en qualsevol cas, entre les mesures que hi havia, que vostès demanaven al conseller, al govern català, vaja, doncs estava adoptar mesures per la facilitat de la mobilitat amb seguretat i moviment entre les fronteres... també, clar, també parlaven de substituir els tests PCR per viatjar.
Sí, clar.
Canviar-los per antígens, no?
Sí, perquè és la solució, és a dir, la solució tenim que buscar paral·lelament a la vacuna, fins que arribi i estigui així efectiva, tenim que buscar solucions paral·leles, és a dir, per exemple, les companyies aèries, IATA, que és l'associació que engloba totes les companyies aèries a nivell mundial, bueno, doncs està fent el Travel Pass, que serà tota la informació digital de tots els viatgers s'hagin posat vacunes o s'hagin fet els PCRs per evitar temes manuals i de paper i aglomeracions. El passaport digital és una altra de les novetats que estem aquí implementant i els tests d'antígens, per exemple, als Països Baixos, no?
El passaport digital, estem parlant d'aquest passaport que proposa IATA? O és un
altre? No, són dues coses diferents. O sigui, IATA ja té l'aplicació.
Ja té una aplicació.
Serà efectiva, en el qual pues, un passatger quan viatgi pues, amb el Travel Pass d'IATA sortirà tota la informació de que si s'ha fet el PCR, en lloc de fer l'imprès manual, en lloc de controlar-ho manualment la companyia aèria, i sortirà tot reflexat conforme aquell senyor pot viatjar amb tota tranquil·litat perquè compleix els requisits i els protocols que estan exigits. No? Tindrien que posar, per exemple, a Holanda, als Països Baixos, per viatjar, et diuen que un PCR és 72 hores abans, però com que no és fiable perquè tu et pots contagiar els 72...
A l'hora 69?
Clar, també t'exigeixen 4 hores abans d'agafar el vol Això és una preocupació de dir que tens que fer un test d'antígens, no?, d'última hora. És a dir, si tu viatges a Barcelona, a Amsterdam, a les 6 del matí, doncs a les 2 de la matinada tens que anar a un laboratori o tens que anar a un hospital o tens que vindre un sanitari a casa teva que et faci un PCR d'antígens. És
molt complicat tot plegat, senyor Serrat. És que, a veure, jo penso, i ja ho hem repetit en alguna de les ocasions que hem parlat, és que jo penso que aquí el que fan falta són diners.
Sí,
perquè l'activació ara per ara és difícil, complexa, i no sé, tots tenim moltes ganes de tornar a viatjar, no? Però no sé si amb tots aquests entrebancs pel mig, doncs al final ve de gust anar a Amsterdam, no?
Bueno, tenen que unificar criteris, sobretot a Espanya, les autonomies estan veient que cada un té un criteri, no? O sigui, que hauria de ser unificat, no? O coordinat, o passar informació, no?, dels fets reals, no? Dos, la Unió Europea, cada un va la seva bola. Ara Portugal ha trencat la frontera amb Espanya 15 dies, no? És a dir, clar, cada dia tens que anar actualitzant perquè la situació és canviant i, per tant, perjudica més a la mobilitat i al viatge. També li vam comentar al conseller que era una cosa teòrica el tancament perimetral de Catalunya. És a dir, que si no fos un viatge essencial no es podia viatjar. Jo puc sortir de Catalunya i anar a un viatge de noces o anar a un viatge de relax on sigui, al país equip, i si m'exigeixen un PCR me'l faig i quan torni a Catalunya, és Espanya, de moment, doncs, bueno, doncs fer-me un altre PCR d'entrada que ho ha dit el govern espanyol des del 23 de novembre, perquè hi ha un tancament perimetral, això és teòric, no?
Yeah.
I després, també li hem dit que com és possible que pels mítings de les eleccions, que ara s'explica...
Bueno, això... És que això no hi ha qui ho entengui.
No. O sigui, no pots anar a esquiar, que li vam dir, que es va dir el dia blanco...
No pots anar al municipi del costat, no esquiar, no, a Hospitalet.
Un senyor de Viella no pot anar a esquiar al Vall d'Aran i un senyor de Puigcerdà no pot anar a esquiar a la Molina o a Masella, no? Bueno, són incongruències interessades que per unes coses sí i per unes altres coses no, que llavors quin és el criteri, no?
En fi, doncs esperem, no sé, esperem que hi hagi reflexions polítiques al respecte, esperem que el sector rebi els diners que ha de rebre per sobreviure, perquè aquesta és la realitat, sobreviure, i esperem, doncs, que la situació amb l'arribada de la primavera i l'estiu vagi prenent una mica de calma i comencem de nou amb les vacunes. Està clar que sembla que això és fonamental. Serà una mica la solució, no?
Senyors... Nosaltres continuarem lluitant, eh? O sigui, no baixarem la guàrdia perquè és la manera de...
Suposo...
Mediàticament és el que més els hi fa mal i continuarem amb aquesta línia estratègica i no pararem fins a aconseguir l'objectiu per poder bueno, preservar molts llocs de treball, molts autònoms, moltes pimes i micropimes. No?
Doncs, senyor Serrat, té molta sort. Perquè,
perquè
que no desfalleixin en l'intent.
Sí.
Moltes gràcies per atendre'ns una vegada més.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.